Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 22 minuts. Des de Tarragona continuem a Herrera en Cope. És dimarts, és 27 de febrer, el dia en què estem molt i molt pendents de la meteorologia. El temporal previst per avui s'intensifica a partir d'aquesta hora i per això hem de seguir de prop la informació i les recomanacions que es fan des de Protecció Civil. Molta precaució i a hores d'ara si poden evitar desplaçaments, millor que millor. Ara ampliem aquestes informacions. Estem veient pràcticament neu o aiguaneu, depèn d'on siguin de la ciutat de Reus, per exemple, també en altres punts de la demarcació. Volem que vostès ens informin també del que està passant a casa seva. Ens poden enviar notes de veu al WhatsApp del programa, ja saben, 672 65 35 34, 672 65 35 34, també a través de Twitter, @copetarragona, i com no, al telèfon de la redacció 977 32 60 50. Posem-hi música en aquest matí de situació complicada per la meteorologia, tal dia com avui de 1963 naixia Sole Jiménez, la veu de Presuntos Implicados.
La distancia fue así como tú y yo perdimos la confianza, cada paso que se dio,
cada paso que se dio
más nos alejó. Y lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que hoy se vuelven a reunir. Tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir aquella vieja entrega. Ay, cómo hemos cambiado.
Avui al programa repassarem tota la informació. Farem el cafè amb l'Eva Bach. Ella és mestra i terapeuta especialista en emocions i comunicació i avui serà a Tarragona fent una xerrada i volem fer amb ella un tastet sobre què vol dir això d'educar les emocions. A partir de la una agafarem la Nacional 240, avui més virtualment que mai perquè millor no agafa el cotxe, però hem de tenir recepta de la setmana. Vindrà el Joan Urgellès i, com no, vindrà també la Leida Martí. A partir de dos quarts de dues parlarem avui amb la plataforma d'afectats pels problemes econòmics de la immobiliària Finques Pallaresos. Volem saber com ha anat tot plegat i quin pla d'actuació tenen a partir d'ara. Si vostès són afectats o han estat, també ens poden trucar al telèfon 977-32-6050. Volem escoltar la seva opinió. Recordin que esperem propostes i opinions sobre qualsevol tema al Twitter, @copetarragona. Els acompanyarem en directe fins al punt de les dues al 93.5, 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i sempre, siguin on siguin, ja saben, a través del web i l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Com hemos cambiado, que lejos ha quedado aquella amistad. ¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo hemos olvidado aquella amistad?
Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, obrim el bloc informatiu amb àrea de serveis, avui més pendents que mai de la previsió. Anem a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Jornada molt freda la que estem tenint a les comarques de Tarragona. A més, encara amb precipitacions, amb una cota de neu a ras de mar, pràcticament. Esperem nevades abundants de fins a 4 centímetres de gruix al litoral i prelitoral sud, 2 centímetres també al prelitoral nord i en àrees de l'interior. A més, baixen les temperatures, ho fan de forma localment notable, i la màxima del dia marcarà com a molt 9 graus a Tarragona i Reus, 8 a Tortosa, 6 graus al Vendrell, 4 a Gandesa. Pel que fa al vent, el litoral bufa del nord-est, amb intervals forts, tot i que ha d'anar afluixant al final del dia. A l'interior, el vent que tenim és més suau i més variable. Demà tindrem un xoc d'aires, el front fred que tenim del nord, i per altra banda bufarà un vent del sud que portarà aire càlid i, a més, força humitat. Per tant, continuarà el cel ennuvolat amb pluges i ruixats localment forts i persistents, amb una cota de neu inicialment a 200-300 metres, però que al llarg del dia ha d'anar pujant fins a situar-se a la tarda ja entorn als 1.500. Esperem encara nevades d'uns 4 centímetres més de gruix al prelitoral. Les temperatures pujaran altre cop, especialment de dia, màximes ja de 12-13 graus en punts de la costaners. La mínima, però, encara es mantindrà força avall. Arribarà als 4 graus a Tarragona, 0 a Reus, 6 graus a Tortosa i a 2 a Gandesa o al Vendrell. El vent bufarà de l'est, intens al litoral i, en canvi, a l'interior continuarà més suau.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Com els dèiem, la neu ha començat a caure tímidament fa una estona a les comarques de Tarragona, a la ciutat de Tarragona, també a la de Reus, alguns flocs des de mig matí, la cosa no agafa, per tant no hi ha complicacions pel que fa a la circulació, però també n'hem vist en alguns punts a nivell de mar, per exemple, a diversos municipis del Tarragonès, també el Baix Camp i l'Alt Camp, un fenomen evidentment sorprenent perquè no és habitual que nevi arran de mar. A aquesta hora, segons el Servei Català de Trànsit, hi ha normalitat a les carreteres tarragonines.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Hi ha normalitat a aquesta hora, però es manté activada l'alerta del Pla Neucat de Catalunya. La previsió és que la cota de neu caigui, com els dèiem, fins a nivell de mar. Per això, Protecció Civil recomana evitar desplaçaments si no són estrictament necessaris. I, de fet, estan estudiant prohibir la circulació de vehicles pesants arreu de Catalunya. Avisen d'una jornada de trasbals i anuncien restriccions previsiblement generals. Posaran també controls de Mossos arreu que podrien immobilitzar aquells vehicles que no portin cadenes. Autopistes ha activat també un dispositiu de seguretat vial a les autopistes a l'AP7 entre la Jonquera i Tarragona, la C32 de Castelldefels al Vendrell, també la C33 de Barcelona a Montmeló i l'AP2 de Saragossa a la demarcació de Tarragona per la possibilitat de precipitacions amb cotes de neu a nivell de mar i probabilitat d'acumulació de neu a la calçada. Per ara que sapiguem afectacions al llarg del matí, doncs a l'Alt Camp, al municipi de Mont-ral, 11 alumnes no han pogut anar a classe avui, no ha pogut obrir l'escola pel temporal. Arribem a 2:15, canviem de qüestió, però seguirem molt pendents durant tot el programa del que pugui passar. Com els dèiem, estem oberts a que ens enviïn informació si hi ha alguna complicació arreu de la demarcació que ens vulguin explicar. El telèfon 977-32-60-50 i si no també a Twitter, @copetarragona. Canviem d'assumpte. Querella criminal que arriba a l'Audiència Nacional contra els exministres i empresaris que van impulsar el projecte Castor per suposats delictes de prevaricació, frau a l'administració pública i malversació de cabal públic. L'ha presentat la xarxa de l'Observatori del Deute en la Globalització i denuncien, entre d'altres, Joan Clos, Miguel Sebastián, José Manuel Soria, Magdalena Álvarez i Florentino Pérez. La querella, precisament, responsabilitza el màxim dirigent d'ACS d'haver ordit, diuen, entre els anys 2007 i 2008, un pla delictiu dirigit a obtenir, mitjançant desenvolupament del projecte Castor, un altíssim benefici empresarial il·lícit derivat de la construcció de la infraestructura, l'explotació i la materialització del seu finançament sense risc per a l'empresa. L'acció judicial contra els impulsors polítics i empresarials del Castor s'adreça a l'Audiència Nacional perquè la xarxa entén que es tracta de la instància competent en casos de defraudació que puguin produir greus repercussions en la seguretat del tràfic mercantil, l'economia nacional o el perjudici patrimonial general del país. Ara haurem d'esperar a saber si l'Audiència Nacional admet o no la querella a tràmit. I en plana política, tensíssim ple aquest dilluns a l'Ajuntament de Tarragona. Finalment s'ha ajornat el punt de l'ordre del dia en què s'havia de votar el cessament de la regidora de la CUP, Laia Estrada, per una incompatibilitat amb la sentència judicial que la condemna a 3 mesos de presó pel conegut cas Berska. L'equip de govern ha donat 15 dies per presentar al·legacions a la regidora. Desenes de persones van acudir al ple a fer costat a Laia Estrada, exhibint pancartes i demanant a crits la dimissió de l'alcalde. Segons la CUP, aquest gir en el guió, aquest ajornament en la votació suposa una victòria i demostra la manca de valentia, diuen, de l'equip de govern respecte al cessament de Laia Estrada. Escoltem un moment d'aquest ple d'aquest dilluns, l'enganxada entre el regidor cupaire Jordi Martí i l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros.
Si el que ens demanen és que presentem al·legacions, vostès saben perfectament que ho hem fet. I, per tant, senyor Font, deixi de jugar i de prendre el pèl a la gent d'aquesta ciutat, que no li, comencem a estar una mica farts.
No li permeto, senyor Martí, que es dirigeixi amb aquests termes al senyor secretari.
Ho torno a repetir, que consti en acte.
No li permeto.
Que consti en acte, que consti en acte.
No li permeto que ho faci en aquests termes.
El senyor secretari
és un funcionari exemplar d'aquesta casa.
Això és mentida.
I tindrà la... Doncs miri, s'ha acabat.
La portavoz de l'equip de govern, Begoña Florià, ha lamentat el to del plenari d'aquest dilluns i espera que la situació es pugui reconduir.
Crec que ha sigut lamentable com ha acabat el plenari. Crec que, en tot cas, aquest és un tema complex, ningú ens agrada, complicat, però, clar, dir mentider a un funcionari municipal crec que no contribueix amb el bon clima democràtic de la ciutat i que espero que els ànims es calmin i que puguem portar aquest tema de la forma més tranquil·la possible des del punt de vista purament jurídic, que és on està situada.
Un ple marcat per les protestes, no només aquesta, sinó també per la protesta d'UGT davant l'aprovació de la modificació del catàleg de treballadors municipals sense que s'hagin tingut en compte les al·legacions presentades. Hi ha més coses. 18 persones han hagut de ser ateses per inhalació de fum aquesta passada nit en un incendi a Reus. El foc ha cremat completament el primer pis d'un immoble de 5 plantes del carrer Maremolas. 16 persones van haver de ser rescatades pels bombers. Tots han pogut tornar ja a casa, excepte els ocupants del pis calcinat. S'investiguen encara les causes, però pel que sabem fins ara, el foc podria haver començat a un matalàs pel descuit d'una de les persones que vivia a la casa cremada. I no deixen la capital del Baix Camp, Reus tindrà 3 nous punts de recàrrega de vehicles elèctrics. Els nous punts es situaran a la zona de l'estació de tren, al pavelló olímpic municipal i a l'avinguda Països Catalans. Estaran operatius abans de l'estiu. La xarxa creix i arriba ja a 19 punts entre els exteriors i els que hi ha als aparcaments municipals. Al llarg de 2017 es van superar les 6.000 recàrregues, quan l'any anterior la xifra s'havia situat al voltant de les 4.500. Entre les estacions amb més demanda hi ha les dues de càrrega ràpida, que estan a la plaça Llibertat, i també a l'àrea de la zona blava de la Riera Miró. Els vehicles elèctrics a Reus es recarreguen gratis i s'aparquen amb descompte del 50% als aparcaments municipals. Enguany, l'Ajuntament manté vigent la bonificació també del 75% de la quota de l'impost de vehicles per als elèctrics. En el cas dels híbrids, el descompte és del 75% el primer any i 65% la resta. Segons dades municipals, l'any 2017 es van beneficiar d'aquestes bonificacions 33 vehicles elèctrics i 84 híbrids. La xifra del matí la llegim avui al diari Més. Són els 94 contenidors que van cremar a Reus al llarg de l'any passat. Els bombers han d'actuar a Reus, de fet, cada 6 dies per la crema d'un contenidor. I atenció, perquè només en el que portem d'any ja n'han cremat 25. Al 2017, el prop de centenar de contenidors cremats van costar a l'Ajuntament més de 25.000 euros. En successos, 4 detinguts per un robatori amb força a una casa de Vilaverd, tenen entre 19 i 30 anys. Els Mossos van interceptar els suposats lladres circulant per la C14 i van poder recuperar els objectes sostrets, valorats en uns 6.000 euros. Els van poder retornar al propietari. Els 4 detinguts tenen nombrosos antecedents penals pels delictes contra el patrimoni i han quedat en llibertat amb càrrecs. I atenció a aquesta, perquè al ple de demà dimecres Salou aprovarà una nova ordenança de civisme i convivència que inclou, per exemple, multes de fins a 400 euros per banyar-se quan hi hagi bandera vermella. Tipifica saltar-se la bandera vermella com a falta molt greu i regula altres activitats també com el lloguer de motos d'aigua o patins quan hi hagi alerta per mala mar. L'ordenança regula també el consum d'alcohol al carrer, el comerç, la tinença d'animals o, per exemple, la mala conservació o abandonament del patrimoni privat que provoqui una degradació visual de la ciutat. I més coses, ho llegim a aquesta hora del Camp.cat. Un gos salvatge ha matat 50 ovelles a Cambrils. Ha estat a una explotació ramadera situada a la partida de Teixells. L'animal, que no portava xip, va realitzar diversos atacs. Van ser entre les nits del 8 i el 24 de febrer. Els danys els es valoren en aproximadament 5.000 euros. I acabem amb una bona notícia. Ha començat ja la restauració dels banys meridionals de la vila romana dels Munts, Altafulla. Això forma part del conjunt arqueològic de Tàrraco, declarat Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO, i preserva un dels conjunts de banys privats més importants que hi ha a Catalunya. L'actuació tindrà una durada prevista d'unes 12 setmanes i el principal objectiu és garantir la conservació i la preservació d'aquests banys, així com millorar-ne la presentació per facilitar que puguem comprendre millor tot el conjunt. S'implantaran nous elements i volums ja desapareguts amb la voluntat de garantir aquesta comprensió global del conjunt. Tanquem el bloc informatiu amb la repassada a les portades dels diaris. Comencem pel de Tarragona, que diu el cese de la concejal Estrada aplazado tras un tenso pleno. Al Reus Digital aquesta hora diu en Sanchís exposa a Reus que hi ha partits polítics que volen destruir la corporació. És la xerrada que ha fet a Reus el director de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, el director de TV3. Al del Camp.cat aquesta hora destaquen la neu arriba a les comarques de Tarragona. I al Tarragona 21 Protecció Civil diuen avisa d'una jornada de trasbals per les nevades. Al diari més en portada, els bombers han d'actuar a Reus per la crema de contenidors cada 6 dies. Amb això arribarem a les 12:38 minuts. Ens aturem un minut per la publicitat i continuem.
Moteros de toda la vida, moteros que se la acaban de comprar, moteros de fin de semana, moteros ocasionales, son tan moteros unos como otros. Porque moteros hay muchos, tantos como motos, pero solo hay un seguro auténticamente motero, el de Línea Directa. Contrata ahora tu póliza con Línea Directa desde solo 77 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Su sentido de la justicia tiene un solo pensamiento.
¿Está claro?
Como el agua.
Donde las dan...
Eso me parece bien.
Las toman...
Porque tengo ganas de repartir.
Ahí tenéis el menú.
Dos de Steven Seagal. El sábado por la noche, Cine sin cortes, en 13.
Últimos días para un buen colchón a mitad de precio. Ahora en Hipercor y El Corte Inglés, un 50% de descuento en una selección de modelos de colchones de las primeras marcas y últimas tecnologías. Date prisa. Hasta el 28 de febrero en Hipercor y El Corte Inglés.
¿Vamos?
Vinga, seguim amb més coses al migdia Cope Tarragona. Aquest dimarts a la tarda, a les 6, al Col·legi de Farmacèutics de Tarragona, tenen l'oportunitat d'escoltar l'Eva Bach. Ella és mestra, terapeuta i orientadora familiar especialitzada en emocions, en comunicació i relacions humanes. L'Eva ve amb un llibre sota el braç, es diu Educar per estimar la vida, i volem saber una mica més del que ens ensenya en aquest llibre, del que ens explica, i també que ens faci un tastet del que exposarà aquest dimarts a la tarda a Tarragona. Eva, molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
Un plaer. Escolta, partim d'aquesta premissa que proposa el llibre, Educar per estimar la vida. Ens dius que calen mares i pares i mestres enamorats de la vida. Per què? A veure.
Perquè se suposa que nosaltres una de les tasques principals que hem de fer, tant a casa com a l'escola, és aconseguir que els nens i que els joves tinguin ganes de fer alguna cosa positiva, bonica, amb la seva vida i per la vida. Mm-hmm. Si nosaltres ens hem desencantat del tot d'aquesta vida, com volem encomanar-los aquestes ganes de fer alguna cosa bonica? Evidentment, jo dic que podem estar passant un moment difícil perquè a la vida hi són.
Clar.
I no tot sempre va com volem o com ens agradaria. Però, en tot cas, siguem-ne conscients i fem el procés que haguem de fer per transitar i transformar les emocions difícils que a vegades en generen els fets adversos i, diguem, els nostres fills, que ens en cuidem de fer aquest procés precisament per no encomanar-los a ells desencant.
Clar, sí, això era una cosa que et volia preguntar, perquè jo he estat ja fullejant el llibre, que el tenen publicat, per cert, per Plataforma Actual,
sí.
I és que aquesta desmotivació, que de vegades ens queixem, no?, els joves, sobretot en aquesta edat, no?, adolescència, preadolescència, també diem, és que estan desmotivats, no tenen ganes de res, i de vegades potser és efecte contagi, no?
Clar, clar. Diem que estan desmotivats ells, però potser ens hauríem de preguntar si nosaltres estem motivats per cada dia, per llevar-nos, per fer el que fem, per viure la vida, per les tasques que tenim a nivell laboral, a nivell familiar, és a dir, si en el fons nosaltres també ho estem fent amb un cert amor i alegria, malgrat les dificultats, si pensem que la vida val la pena malgrat les penes, si somriem, em diuen, doncs, de mestres que somriuen poc, que no riuen, que entren a l'aula molt desmotivats. Clar, els alumnes ho noten, com s'han d'enganxar aquí a l'alegria de ser, de fer, de viure, de servir. Ens hem de plantejar moltes coses, ens hem de plantejar si aquesta motivació que els demanem a ells nosaltres la tenim de debò.
Sí, de fet, he llegit un concepte del que parles tu, que és les ITVs emocionals per a pares i mestres, que m'ha agradat molt la idea, no?, com els cotxes.
Sí, perquè això jo ho vaig descobrir estant a l'escola. Els primers anys de la meva vida professional vaig estar amb nens d'infantil i de primària fent de mestra, i jo allà em vaig adonar que hi havia tota una sèrie de problemàtiques dels nens i nenes que eren normals del creixement i, per tant, es donaran, i aquestes entren dintre del que és previsible, però hi ha una sèrie de problemàtiques que eren reflex d'assumptes que no tenim ben resolts els adults i que llavors els hi projectem en ells. I vaig dir, aquí si ens arreglem els adults hi ha molts problemes que no els tindrem. I llavors parlo d'aquestes ITVs emocionals, que serà del que parlaré també aquesta tarda.
Exacte, això és un dels temes que estaran sobre la taula, com dèiem, al Col·legi de Farmacèutics de Tarragona, a partir de les 6 de la tarda. És una xerrada també que fas de la mà de la Fundació Pere Tarrés,
sí.
No? I ens parlaràs d'això. Hi ha molts conceptes que a mi, fullejant el llibre, també m'han cridat l'atenció i m'agradaria preguntar-te, Eva, per exemple, ho apuntaves ara en començar, no? Quan hi ha moments complicats, és evident que no és tot un camí de roses, no? I de vegades ens és complicat, ja no parlo com a pares, tiets, no?, mestres, no?, com a persones adultes, no?, amb els joves, canalitzar, no?, aquests moments complicats. I em ve al cap, per exemple, doncs una mort, que és potser un dels moments més greus, que tu em parles al llibre i dius que és una gran aliada de la vida.
Clar, això no treu que en el moment que la mort es produeix, una mort propera, una mort d'algú estimat, doncs hi hagi tot un procés de dol, hi hagi tot un procés d'emocions que segurament ens tindran, ens dominaran a nosaltres, en comptes que nosaltres els puguem portar per on vulguem, no? Perquè al final el procés de creixement emocional no deixa de ser que jo pugui d'alguna manera amb les meves emocions, en comptes que elles puguin amb mi. Però hi haurà moments en un dol en què això és inevitable, que em deixin abatut, que em deixin desesperançat, que em deixin fins i tot enfadat amb el món, amb la vida, segons com hagi estat aquesta mort. Tot això n'hem de ser conscients, i un ingredient que aquí ens fa molta falta és la paciència. La paciència, perquè si tenim paciència per transitar aquestes situacions, si no ens volem treure de sobre de seguida la tristesa, que és natural, aquesta tristor ens pot deixar aprenentatges, ens pot deixar saviesa, ens podem acabar donant que el fet de conviure amb la mort ens pot fer que després vulguem i puguem aprofitar millor cada instant de vida, perquè, bueno, donar-te que la vida és efímera et pot fer plantejar coses de manera diferent.
Mm-hmm. Posem l'exemple de la mort, que potser és una de les circumstàncies, doncs, més extremes, però hi ha altres coses que, per exemple, jo crec que de vegades intentem com sobreprotegir massa, no?, i no expliquem certes coses que passen a casa. Pot haver un problema, per exemple, una pèrdua d'un lloc de feina, no?, que això
sí.
Està a l'ordre del dia, per desgràcia, o que hi hagi, doncs, això, una dificultat econòmica, per exemple, i potser intentant protegir ens equivoquem, Eva, tu vas per aquí també, no? S'han de poder explicar
sí.
Les coses.
Sí, jo penso que les coses importants, emocionalment significatives en una família, que en els adults ens trasbalsen, se n'ha de dir alguna cosa. No es pot dir de qualsevol manera, no es pot dir en qualsevol moment, i tampoc ho pot dir qualsevol. Ho ha de dir algú que estigui en condicions d'infondre tranquil·litat als nens, confiança, algú que se'n faci càrrec i que, per tant, no li posi un pes major. Però que és a dir, evident és que si no diem res i nosaltres estem colpits per alguna cosa, jo dic que els nens tenen una mena de wifi emocional que detecten que alguna cosa passa i llavors ells s'ho imaginaran a la seva manera i pot ser que s'ho imaginin fins i tot pitjor, a banda que si no els hi expliquem, tampoc els hi podrem ajudar a desenvolupar recursos per enfrontar-se a les dificultats. Jo no dic que se li hagi d'agafar el nen o nena i, per exemple, dir-li que en qualsevol moment ens podem morir tots, inclús ell, evidentment que no, però sí, això seria una barbaritat, però si la mort ens visita de prop, hem de dir-ho, ha passat, i estar alerta a les preguntes del nen i observar-lo per veure què vol saber i què li podem dir que dintre de tot el tranquil·litzi sense amagar la veritat. I jo deia abans això de l'aliada de la vida, que és la mort. És clar, a veure, ens pot fer més humils. Al final hi ha coses a la vida que no les controlem, que no les dominem, que no podem amb tot. I la mort ens ho està dient, això. I, per tant, ens pot fer més savis i més humils.
Mm-hmm. Un capítol també interessant és el tema, per exemple, i aquí ja parlo, escombro cap a casa, de com expliquem de vegades coses que passen l'actualitat, no? Successos al nostre voltant, que de vegades potser els grans no sabem ben bé com canalitzar-ho això i tenim el dubte de vegades de és bo que estiguin informats, no? Allò els petits, no parlo de ja, no sé si els adolescents ja entrarien en aquest camp, no, més petits,
clar,
potser. És bo que ells sàpiguin què està passant al seu voltant, no?
Totalment. Jo estic totalment d'acord en que ho han de saber perquè més ho veuen. És que estem en un món que contínuament estem amb notícies, amb pantalles, si no és en un, és que en un restaurant i tot, et posen una tele i et poden arribar coses que no, per algun comentari d'algú, és a dir, encara que a casa no la poséssim, per altres canals i per altres llocs, et poden arribar notícies i per tant expliquem allò que és essencial. El que passa que sempre dic que, és clar, aquí el problema no és quines idees tenim, si el problema és amb quines emocions les expressem, perquè si jo quan estic explicant alguna cosa, en realitat el que estic fent és transmetent ràbia, odi que jo tinc contra el que pensa diferent, contra les coses que no m'agraden de la vida, doncs finalment estic també encomanant això en el meu fill o filla o en els meus alumnes. Per tant, què hem de fer? Doncs estar segurs que els hi podem parlar d'una manera que pacifica, d'una manera que és respectuosa, d'una manera assertiva, d'una manera que és empàtica amb l'altre. Si no estic en condicions de fer això, ho he de reconèixer i dir, estic tan enfadada o estic en aquest moment tan alterada que no sóc la millor persona per explicar-te el que està passant perquè t'ho explicaré molt esbiaixat. T'ho explicaré a través de les meves emocions i no d'unes idees més calmades, més empàtiques, assertives i respectuoses. I això adonar-te'n que estàs així és la base perquè ens entenguem. I el problema és que hi ha molta gent amb emocions desfermades que no se n'adona que té les emocions desfermades i llavors és impossible l'entesa.
Mm-hmm, clar. Eva, tu fa molt temps que et dediques, no, a treballar aquesta comunicació de les emocions, no, tant a nivell educatiu com a nivell familiar, parlo d'escoles i també a casa. Si ara hi ha algun pare, mare que ens estigui escoltant i digui, ostres, per on començo? Com començo jo a investigar sobre aquest tema d'educar a les emocions? Quins serien els primers passos?
Doncs mira, el primer pas sempre és donar-nos una cosa que tenim molt poc i que és essencial inclús pel bon funcionament del cervell. O sigui, està neurològicament comprovat que és indispensable, és un dels 7 temps indispensables o 7 activitats indispensables perquè el nostre cervell funcioni bé al llarg de tota la vida i ment i cos estiguin sans, no? Afavorir que estiguin sans, que és el temps interior, és a dir, dedicar temps a veure què passa dins nostre, a escoltar-nos, a connectar amb els nostres pensaments, sensacions, emocions, a reflexionar sobre això, a observar-nos, a veure què projecto, què encomano, com afecta, com agafo les coses, què estic transmetent, si estic transmetent una coherència entre el que dic i el que jo sóc, i el que jo faig. Aquest temps és bàsic perquè és la base per prendre consciència d'aquelles coses que o bé hem de transformar, o bé hem d'acceptar com són però reconeixent-les, o bé doncs hem de fer aquest procés de retirar-nos a lo millor fins que les tinguem resoltes.
Clar. De fet, al llibre parles d'una quàdruple connexió. Diu, la primera és amb un mateix, amb les arrels familiars, amb la natura i amb la mort, no? Aniríem
sí,
per aquí.
Sí, primer connectar amb un mateix, aquests moments, aquest seria aquest temps per un mateix, és indispensable, sense aquest temps no podem fer res, però és evident que hi ha altres factors que ens ajuden, que són la connexió amb els altres, evidentment, perquè els altres ens poden fer de mirall, de suport, ens poden ajudar a prendre consciència, i la connexió, evidentment, amb la natura, amb la terra, el cosmos, aquests moments que necessitem, no? I que moltes vegades els tenim molt reservats només a uns moments de l'any molt concrets, o uns moments del dia, de la setmana fins i tot, sí. No? Molt concrets, i hauríem de tenir aquests moments de connexió, com sigui, i evidentment el que dèiem de l'amor.
Sí, jo també ser conscients que no només s'eduque, quan parlem d'educar, no només parlem de ciències o de lletres, no? D'assignatures, sinó que les emocions també les podem educar i ho podem treballar, no? A casa i fora, clar.
Clar, és que és importantíssim treballar les emocions, perquè per moltes raons, però treballar les emocions ens fa estar millor amb nosaltres mateixos, ens fa estar millor amb els altres, fa que els altres estiguin millor amb nosaltres i fa que deixem una millor petjada, un millor clima per allà on passem. Per tant, només per aquestes quatre coses em sembla a mi que ja és desitjable atendre la dimensió emocional, però és que n'hi ha una d'afegida, i és que si nosaltres tenim les emocions en la seva justa mida, per tant, ni poques ni moltes, doncs resulta que estem més bé per aprendre, estem més disponibles per l'aprenentatge. Mario Alonso ja diu que una persona emocionalment bloquejada també és una persona intel·lectualment anul·lada. Per tant, mantenir les emocions en solfa i que no hagi absència d'emocions però que tampoc estiguin desfermades, que hi hagi una excitació emocional, ens fa que nosaltres puguem créixer i aprendre millor.
I tant. Doncs tenen algunes claus. La Eva ens ha fet un tastet. Jo el recomano que faci una ullada al seu llibre, Educar per estimar la vida, ja saben, publicat en Plataforma Actual. I aquest dimarts a la tarda, a partir de les 6, al Col·legi de Farmacèutics, donarem l'adreça, Eva, web, perquè sí. Evidentment és una xerrada, és gratuïta, però l'espai és limitat. Sí. Llavors hem de mirar si encara hi som a temps. Jo crec que sí. www.peretarres.org/agenda. Allà podem fer la inscripció gratuïta. Eva, ha estat un plaer tenir-te per aquí. Torna quan vulguis.
Un plaer que m'hagueu volgut convidar al programa. Moltíssimes gràcies. I un petó.
Continua bé al matí, escolta de dilluns a divendres, de 12 i 20 a 1, Herrera en Cope a Tarragona. Un magazín diari amb tot el que necessites per estar al dia. L'actualitat, els protagonistes, salut, gastronomia, oci, moda, cinema, tecnologia... Un magazín diferent, pensat per tu. Herrera en Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco, al 93.5 al Camp i al 98.0 a les Terres de l'Ebre.
Mocedades Sinfónico llega a Tarragona. Todos sus éxitos en concierto, acompañados de la banda sinfónica Unión Musical de Tarragona. El sábado 10 de marzo, a las 20 horas, en el Palau Firali de Congresos de Tarragona. Entradas a la venta en el Corte Inglés y en las taquillas del Palau de Tarragona. No te lo pierdas. 10 de marzo, gran concierto de Mocedades con más de 50 músicos en escena. Te esperamos.
Este año, la calçotada en restaurante El Álamo. Y al aperitivo, te invitamos. Calçots con salsa, longaniza, cordero a la brasa, postre, vino, agua, cava y café. Todo incluido por 35 euros. Y recuerda que te invitamos al aperitivo. Precios especiales para grupos. Infórmese en el 977-84-6240. Restaurante El Álamo, carretera de Montblanc en Alcover.
¿Tens una historia para explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34. 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
Doncs amb la nostra cançó del dia arribarem al punt de la una. Ens queden 2 minuts i mig per arribar-hi. Parada amb els serveis informatius de la cadena COPE, ja sabem, però després continuem, eh? Tenim recepta, tenim a Leida. Parlarem després a partir de 2:15 amb la plataforma d'afectats de Finques Pallaresos pels problemes econòmics d'aquesta immobiliària de Tarragona, que ha deixat a força persones, a força usuaris, doncs, amb importants problemes econòmics. Volem saber què ha passat exactament, en quina situació estan ara i quins són els plans de futur. Si vostès volen més informació, després donarem el contacte d'aquesta plataforma, però si tenen alguna experiència relacionada amb aquest problema que s'està vivint ara mateix amb Finques Pallaresos, ens ho poden fer saber a través del telèfon 977 32 60 50 o, si no, el WhatsApp, ja saben, 672 65 35 34.
Lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que hoy nos vuelven a reunir.
Al WhatsApp del programa ens han arribat ja alguns missatges d'alguns de vostès que ens expliquen, que fa estona, fa cosa d'un parell d'hores que està nevant a Reus, a Tarragona, no amb molta intensitat, la cosa no agafa, però sí que tenim ja algunes imatges curioses. La veritat és que el recordem el que dèiem al principi, Protecció Civil recomana evitar desplaçaments, estan de fet estudiant, si prohibir la circulació de vehicles pesants arreu de Catalunya, per tant, si no s'ha d'agafar el cotxe, si no és un desplaçament obligatori, doncs millor si el podem evitar, perquè sembla que a partir de les 2-3 del migdia el temporal s'intensifica i sí que llavors ja poden haver-hi problemes.
Què nos ha passat?
Vinga, doncs des d'ara fins les 2 volem encara rebre els seus missatges per saber què està passant, si està nevant amb més intensitat en algun punt de la demarcació de Tarragona, ja sigui al camp o a les Terres de l'Ebre. Ens ho poden fer saber en directe al WhatsApp del programa 672 65 35 34 i si no ens truquen al fix 977 32 60 50. Arribem a la 1, ara tornem.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Casi 5.000 alumnos en Cataluña se quedan sin colegio por el temporal de nieve y frío, nevadas que afectan también al interior de la Comunidad Valenciana, a Castilla-La Mancha e incluso a la región de Madrid. Así que vamos a ver qué tal se circula por las carreteras españolas. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora hay 33 carreteras afectadas por este temporal en todo el territorio nacional. 7 de ellas están cerradas, de las cuales 3 pertenecen a puertos de montaña y en 4 se requiere el uso de cadenas. De la red viaria principal, a esta hora transitable, pero con precaución, en Salamanca, en la A62, entre la Fuente de San Esteban y Martín de Yeltes. En Cuenca también, en la A3, un tramo transitable, pero con precaución, entre Minglanilla e Iniesta, y en Valencia la misma situación, en la A3 entre Requena y Villargordo del Cabriel. En Cataluña, una de las comunidades más afectadas a esta hora, tan solo hay una carretera en la ciudad condal que requiere el uso de cadenas, es la BV 5114 en Campins, y en la provincia de Girona, eso sí, hay 5 vías secundarias que a esta hora permanecen cortadas. Durante el día de hoy, extremen la precaución al volante.
Y el gobierno estudia una rebaja fiscal para los pensionistas que cobren prestación por dependencia, una medida que beneficiaría a unos 5 millones de jubilados. Alejandro Tobalina.
Se trata de una especie de deducción en el IRPF en cuota por edad y sus costes, con el objetivo de que el poder adquisitivo de los pensionistas aumente. El gobierno pretende que esta promesa quede reflejada en los presupuestos de 2018. Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Eso es lo que llamaba una deducción de la cuota por edad. Porque, como insisto, es sencillamente reconocer unos costes inherentes a que al tener esa edad tienes también unos costes de dependencia mayores.
Es el primer guiño que lanza el ministro a los jubilados, una semana después de que miles de ellos se manifestaran en toda España por la escasa revalorización de las pensiones.
Hay más noticias en este martes 27 de febrero que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Raiz.
El Parlamento Europeo avala el nombramiento de Luis de Guindos como vicepresidente del Banco Central Europeo. Era un simple trámite formal porque el todavía ministro de Economía se había quedado como único candidato. Aún así, había que votar en el Europarlamento y el resultado es claro, 27 votos a favor, 14 en contra y 13 abstenciones. En la provincia de Gerona, en Anglés, siguen los registros a viviendas y propiedades vinculadas a Jordi Mayentí, presunto autor del doble crimen del embalse de Susqueda. Los Mossos de Escuadra analizan también el coche que supuestamente conducía el principal sospechoso el día de la muerte de Paula y de Marc. Durante uno de los registros, el detenido ha defendido su inocencia.
¿Es culpable?
Yo no he hecho nada, me están queriendo colocar un muerto que yo no he matado, decía en catalán Jordi Mayentí, rodeado de Mossos de Escuadra. Y atentos a este estudio de la Universidad del País Vasco, los niños cada vez se inician más temprano a Internet. De media empiezan a los 7 años y a los 8 tienen ya su primer móvil. Hace tan solo 6 años no tenían su primer teléfono hasta que no cumplían los 11 años. Y un dato también para el análisis, casi la mitad de los menores entre 10 y 11 años dispone de perfiles en las redes sociales, pese a que muchas aplicaciones están prohibidas hasta los 14 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
En el espejo de hoy nos lleváis hasta Gran Bretaña para hablar de una iniciativa a favor de la vida.
Sí, el 29 de abril se van a cumplir 50 años de la ley del aborto en Inglaterra, Gales y Escocia, y con ese motivo las diócesis de todos estos territorios han convocado un rosario en la costa por la vida. Se trata de conseguir que haya un grupo rezando el rosario en cada parroquia costera, rodeando así la isla de Gran Bretaña, de sur a norte. La página web de la convocatoria señala ya 60 poblaciones costeras que se han apuntado al evento. Con este gesto público, en un país donde la comunidad católica es minoritaria y tiene además una larga historia de pruebas, los obispos quieren volver a proponer a Cristo como respuesta a los problemas sociales más acuciantes, como la difusión del aborto, pero también las rupturas familiares, el aumento de la soledad o el flagelo de la pobreza. Contamos esta iniciativa y cómo se está gestando dentro de un ratito en el espejo.
Pues efectivamente, lo escuchamos en media hora. Gracias, José Luis.
Así, hasta luego.
Y en los deportes, Neymar tendría que pasar por el quirófano. José Luis Corrochano.
El Paris Saint-Germain hizo anoche público el parte médico de Neymar, en el que reflejaba, al margen de ese esguince de tobillo, que el brasileño tiene una fisura del quinto metatarsiano. Elena Condis, COPE Barcelona. Ya sabemos qué decisión ha tomado el futbolista y el club para tratar la lesión.
Sí, el círculo más próximo a Neymar nos confirma en COPE que tendrá que pasar por el quirófano y estará 2 meses de baja. Por lo tanto, Neymar no estará contra el Madrid en Champions y se va a perder además gran parte de lo que resta de temporada. Su vuelta está prevista a principios de mayo, 1 mes y medio antes del Mundial de Rusia. Ahora Neymar está en París. Ayer tenía mucho dolor, no se podía ni mover. Tiene que decidir dónde se opera, si en Francia o en Brasil, de esta fisura del quinto metatarsiano.
Noticia de cuenta Deportes, COPE, Elena Condis. Neymar se opera, estará 2 meses de baja. A la 1:30 tiene previsto hablar su entrenador Unai Emery, es previo al partido de Copa contra el Olympique de Marsella. Recuerden que hoy hay Liga, Español-Real Madrid 8:00 p.m. y Girona-Celta a las 9:30, desde las 7:30, tiempo de juego.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Doncs apa, que ja estem ben informats, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE, i segur que és igual si estàs a Lleida o a Tarragona. El que has parat molta atenció avui ha estat a la informació meteorològica. Sí o no, Mònica Carrasco?
Sí, senyor, Ricard Álvarez. Molta atenció. Avui estem molt pendents de la meteo, del trànsit, no? Avui és informació de servei, tota l'estona.
Anem ràpids a la cuina, però et dono una mica d'enveja. Ara mateix a Lleida fa sol.
Mira-te'l.
Fa fred, sí, però fa sol.
Aquí, home, sol, en algun punt, no ho sé. Aquí, ara mateix, a Reus, no.
Parlo de Lleida Ciutat, correcte. Jo parlo de Lleida Ciutat,
però bé,
és veritat.
Sí, molta precaució, Ho hem repetit ja diverses vegades durant el programa, però sobretot avui, si podem evitar agafar el cotxe i la moto, sobretot.
I tant, també. I tant.
Mira, avui li preguntaré, perquè el nostre cuiner d'avui habitualment va en moto. No sé si avui s'ha atrevit. Joan Urgellés, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Joan, avui has
bon
agafat dia. La moto o no?
He agafat la moto.
Ets un valent, eh?
Sí, la veritat és que quan he començat a veure caure aigua neu, m'he repetit una miqueta, però bueno.
Però bé, d'aquí a la ràdio, al restaurant, pots anar caminant, això sí. Avui, sobretot,
Si ara al sortir de la ràdio ja trobes un pam de neu,
pots marxar caminant.
Sí, o esquiant.
Sí. O esquiant, correcte. No sé què passarà a partir d'ara de les dues, de les tres, però bé, molta precaució. Et tindrem a la cuina, allà no passaràs fred.
No,
Joan,
no, ara estem molt bé a la cuina.
No hem de patir per tu, avui. Però bé, no sé si avui ens portes una recepta apta per un dia d'aquests així de temporal.
Sí, hem portat una recepta d'aquestes de calentetes per un dia d'aquests que fa tant de fred.
Vinga, perfecte, doncs som tot oïdes.
Bueno, avui farem unes carxofetes guisades al vermut Miró amb ceps i gambes.
Carai, noi, això és, vamos, música celestial.
Sí. No?
Perfecte, i carxofa de més cara.
Exacte, estem en temporada.
Ara en tenim, sí.
Exacte.
Doncs vinga.
Bueno, doncs per fer aquesta recepta, el que farem primer és el fumet, perquè com que és el que tardarà més, el deixem anant fent xup-xup i així després el tenim llest. Pel fumet necessitarem una olleta d'uns 5-6 litres, l'omplim 3/4 d'aigua i li posem una miqueta d'aquest de peix de roca o de pelut, que en diem, que això ho trobem a la peixateria, que són caps o peixos petitets d'espina, i en comprem un parell de quilos màxim. Llavors hi posem una ceba, un àpid, un puerro i una pastanaga talladets. I tot això simplement ho deixem bullir. Que bulli una mitja hora, 3/4, a foc mig i que vagi incorporant tots els gustos a l'aigua. I llavors, mentre, el que farem nosaltres és anar preparant els altres ingredients. Tindrem pel plat, haurem de comprar 6 carxofes, 200 grams de ceps. Ara mateix ja no és temporada, però en podem trobar congelats, en podem
secs,
trobar
no?
deshidratats. I si no, podem adaptar la recepta amb xampinyons, amb gírgoles, amb shiitakes, amb el bolet que més ens agradi.
Molt bé. Jo soc molt fan del bolet, del cep deshidratat,
Sí, la veritat
és que... Et salve de moltes.
Ah, exacte. Sí, és veritat. Llavors necessitarem unes 12 gambes, vale? Aquí també sempre diem el mateix, pot ser gamba llagostinera, gamba vermella, gamba blanca, el que cada un vulgui comprar o trobi al mercat.
Mm-hmm.
Llavors necessitarem també una miqueta de soja, una miqueta de vermut Miró, sal, oli i pebre.
Molt bé. Bueno, bé, ingredients és la cosa, és facileta.
No, avui sí, avui hem portat una recepta per un dia d'aquests i que, a més, no ens porti molt de rato per fer-la.
Pocs ingredients, no?, allò molt seleccionats.
Ah, exacte.
Molt bé, doncs vinga. El fumet es va fent, recordi.
El fumet, mentre hem anat explicant això, ja quasi que arrenca el bull i ja comença a fer xup-xup. I, doncs, bueno, el que farem és netejar bé les carxofes... Netegem, traiem unes quantes capes fins que comencem a veure la carxofeta més blanqueta de dintre. Amb el tronc també el repelem una miqueta i el que farem és després tallar-ho a quarts. Vale? Mitat i mitat.
Molt bé.
i les posem en una cassoleta amb una miqueta d'oli i que comencin a saltejar-se. Vale? Han d'anar quedant-se doncs, bueno, així, saltejadeta de color marronet. I mentre anirem pelant les gambes llagostineres, que en aquest cas nosaltres vam agafar la llagostinera, les pelarem, els hi traiem el cap, la cua, la closca, i els hi traiem aquell filet que sempre diem que té negre al mig, que és molt desagradable, que és l'arena.
Això sí, això és veritat que el Joan, això és, vamos, és religió, sí, eh? Ho diu cada vegada que fa servir gambes, sobretot el filet negre.
És que és molt desagradable, si te'l menges.
Quan el trobes és quan te n'en recordes.
Si te'l trobes, llavors ja el plat ja està... Ja
això està és norma número 1.
Exacte. I llavors, mentre anem saltejant les carxofes, fem lo de les gambes. Quan ja les carxofes estan ben duradetes, el que hi posem després són els ceps, o el bolet que hem decidit. També talladet, si el tenim ja a trossos o congeladet, doncs simplement posar-lo. Si l'hem de netejar, doncs prèviament el netegem. I el tallem també una miqueta laminat. I el tirem amb les carxofes que ja estan prèviament una miqueta duradetes. Tot això ho anem saltejant perquè es vagin incorporant els gustos. I quan ja els tenim una miqueta incorporats, el que hem de fer és posar-hi una miqueta de soja. Baixem el foc, posem una miqueta de soja, i llavors que faci un palet de xup-xup fins que la soja es va evaporant, i llavors el que fem és posar-hi el fumet. El fumet directament el colem dintre la cassola, o prèviament el colem, i després el posem amb una cullera, amb un cutxero que en diem nantros
sí,
de la cuina.
Sí, sí, clar.
Cullerot, sí.
Exacte, llavors posem la miqueta de fumet amb les carxofes i els ceps que ja hem incorporat abans, i fem que faci una miqueta de xup-xup, vale? Que vagi fent xup-xup, que es vagi evaporant una miqueta, i quan ja queda una miqueta de líquid, el que hem de fer és posar-hi la gamba llangostinera. Vale? Que la podem tallar una miqueta pel cap, o la podem tallar per la meitat, o simplement deixar-la sencera.
Sencera, però la gamba sí que ha d'estar molt poqueta estona,
sí,
no, Joan?
Sí, la gambeta és quan, això dic ja, que quan el fumet ja s'està començant a quedar poquet, doncs llavors hi posem la gamba, incorporem tot amb el cep i la carxofa, com que deixen anar una miqueta també de polsim, i agafa una miqueta d'espessor amb el fumet, les gambetes s'acaben de fer, que en un parell de minuts o tres ja estan fetes, i el que farem és rectificar de sal, de pebre, i abans d'apagar el foc, el que farem és posar aquest rajolinet de vermut miró.
Atenció.
En aquest cas el posarem blanc. Normalment utilitzem el negre, però en aquest cas el posarem el blanc. D'acord? Ens va millor el gust aquest, que té una miqueta més aspre del vermut blanc, no tan dolç com el vermell. I el que farem és posar-hi, doncs, això, una tasseta de cafè màxim, i deixarem que bulli 2 o 3 minutets amb el vermut perquè l'alcohol es perdi i simplement quedi l'essència del vermut i faci xup-xup amb tots els elements que es quedin incorporats, i amb aquests 2 o 3 minuts el que farem és apagar el foc i tenim les carxofetes
ja
amb ceps i gambes perfectament preparats.
Mira, home, Ricard, aquesta no et queixaràs, eh?
Home, la veritat és que la beca assequible.
Clar.
La beca assequible.
És que a vegades tenim una mica de por a la cuina,
sí,
no, Joan?
Sí.
No? A vegades, és que a vegades també ens compliquem una miqueta més que altres.
No, però està bé, perquè a més jo crec que és un plat que és allò, és pausadet. Vas fent.
No, i no és gens complicat.
No, hi ha elaboracions complicades.
I realment queda molt bo. I un dia així que et queda una miqueta un caldet calentet amb les carxofetes, sí. I les gambes, queda molt...
Soc molt partidària d'aquestes carxofes, eh? D'avui, Ricard, no sé tu.
Home, jo sí, eh? Jo també. Eh? Aviam, que a hores d'ara fa sol a la ciutat de Lleida, però fa molt fred, eh?
Però mare, a més és curiós perquè, en teoria, doncs, el fumet és fort, la soja és forta, el vermut, no? Són sí. sabors forts, però que jo m'enfio del Joan si m'ho posa tot junt, eh?
Sí, i tant.
Molt bé, doncs escolta, m'ha agradat molt aquesta d'avui. Jo crec que aquesta la provaré a casa, va.
Ben fet.
Sí.
Avisa-me.
Bueno, sí, va, us avisaré al Joan i a tu, aquell dia. El Joan farà una mica més de cosa, farà una mica més de vergonya, eh?
No.
Però, bueno, ho intentaré. Si posa bona voluntat, no, ja està.
Això és el més important. Quan s'hi posa carinyo a la cuina, tot surt bé.
Exacte. Doncs escolta, per cert, no sé si el podem provar, aquest plat al restaurant.
Sí, aquest el tenim sempre a la carta, estiu i hivern.
Ah, perfecte. Ah. Doncs ja saben, carrer de Leus número 7 de Reus, al Joan Urgellers, li van a fer una visita i diuen que venen de part de Cope, que l'escolten aquí, no?
I tant,
que
clar
saludin.
Que sí. I tant, nosaltres estarem supercontents que vinguin.
Home, i tant, i si venim de Lleida també, encara li farà més il·lusió.
I tant, exacte.
Doncs escolta, Joan, un plaer tenir-te per aquí com sempre, i et deixo marxar cap a la cuina. Que
moltes
bé.
Gràcies, merci.
Gràcies, Joan.
Gràcies.
Escolta, fem una pausa,
però
Mònica.
Però curteta,
Yo no me llevo ningún papel para luego sacarlo cuando interesa. No tengo.
Es que no se puede ser más mentiroso, más mezquino, más miserable que el señor Granado.
¿Qué está pasando?
Simplemente siendo de España, donde los deportes de invierno pues no son nada del otro mundo.
De lunes a viernes, de 3 a 7, estás en La Tarde con Ángel Expósito.
Fue en aquel atentado en la T4 que rompió la famosa tregua entre el gobierno de ZP y ETA.
Hablamos de esto, ¿no?
Estás en COPE.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. ¿Y qué mejor destino que Costa Cálida, región de Murcia, con una oferta turística sin igual y un amplio abanico de actividades de ocio, salud y relax?
¿Qué dirías si pudieras viajar a un rincón de España donde hay dos mares, playas largas de arena fina, huertas, montañas y valles, ciudades barrocas y romanas y fiestas y festivales llenos de vida y alegría? Este lugar existe y se llama Región de Murcia.
Con una temperatura media anual de 19 grados y más de 300 días de sol al año, la Región de Murcia es el destino ideal para pasar unos días inolvidables de descanso en cualquier época del año. Las posibilidades son muy variadas: sol, naturaleza, cultura, salud.
Con Club de Vacaciones podrás conocer su costa, sus múltiples propuestas de cultura y ocio, disfrutar del bienestar de sus maravillosos balnearios, recorrer sus rutas del vino y saborear su increíble gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia, te hace feliz.
Descúbrela con Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora.
Banco Sabadell presenta Acompañarte, con Rafa Nadal y Marc López.
Tener una buena relación, tener esa complicidad con el otro.
Cuando tienes a tu compañero al lado, y más si es un amigo, creo que es mucho más sencillo.
Compromiso Empresas, tu gestor siempre cerca para trabajar como si fuéramos uno. Descubre cómo en bancosabadell.com/acompañarte. Sabadell, estar donde estés.
Oye, Clara, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una alarma cuando tengamos al bebé. Me quedo más tranquila.
Pues sí, por lo que cuesta merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad. Y más con un bebé en casa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Jo crec, Ricard, no sé si a la gent li interessaria més saber què parlem abans d'obrir els micros o
no sé,
després, eh?
No.
Jo no sé. Un dia provaria, jo crec que... Anem a saludar. Aleida Martí, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Aleida.
És que ara la gent diu, què deuen fer aquests abans de començar? Doncs estàvem parlant del car que se n'anava. No?
Entre d'altres coses.
Entre d'altres coses,
sí,
però
sí.
És que és
el
molt
tren
car.
És molt car.
Vaya cachondeito.
És molt car.
Bueno, és que és molt car, és veritat.
És caríssim, sí.
No, això és sí. No és per incentivar que anem en tren i fem servir menys el cotxe.
Ni molt menys.
Però bé, això no és, són modes i tendències del vestit, però són temes que preocupen.
Clar, avui parlarem exactament de com anar vestit al tren.
De com anar vestit al tren.
Ah, doncs pues mira, sí. Ho podríem utilitzar.
La Leida s'apunta a tot.
Vinga, va.
Looks per viatjar.
Vinga, va, doncs pues parlem de looks per viatjar.
Això,
avui.
De fet, ho hem tocat alguna vegada,
sí.
Ja, que a mi és una cosa que
per
em frepa molt. Sempre quan vas a agafar un avió i veus aquella gent que va amb uns talons de pam i amb roba apretada,
no,
i penso, quina incomoditat.
El que passa és que, no? Veus, quan vam parlar de com fer-se l'equipatge, la Leida i jo vam tenir problema al primer article que vam dir què posaries a la maleta.
Bueno, és que la Leida Martí va dir la càmera de fotos.
O sea, la Leida va dir la reflex amb els tres objectius,
clar.
I va dir jo el mòbil a la butxaca.
Ja. Però això no compta, perquè realment el mòbil a la butxaca és una altra cosa.
Bueno.
No, compte, no és a la boleta.
No compta com a equipatge.
No és a la maleta.
Ah, és veritat.
No compta com a equipatge.
Calla, no els donis més idees de Ryanair, per favor.
Això, que com continuïn Rica. Reduint el que podem pujar d'equipatge,
sí.
De cabina, potser això sí que serà un repte, a Leida.
Vaya, vaya.
Però bé, jo no sé, avui tu vens a parlar d'una altra cosa, clar, que la noia s'ha preparat la secció i nosaltres anem aquí i ens anem per les rames. A veure.
Jo avui us havia portat com combinar els vermells...
Sí.
Que és, a vegades és una miqueta difícil, els grocs i els rosats, o sigui, els roses foscos, el també conegut com el rosa bebé.
el rosa bebé és sí. un rosa fosc?
Sí, és un rosa,
rosa clar.
Sí. Fosc pastel, o sigui, ah. és un, però és fort, no, no és ah. allò, el del Wonderful.
Vale,
és,
vale.
és fort igualment.
Vale. O sigui, tenim colors que són tendència, en aquest cas, vermell, has dit, el rosa, aquest rosa pastel, però pujat, sí. i...
El groc.
I el groc.
I podríem incloure també el violeta, que és el nou color d'aquesta temporada.
El color Pantone, clar.
Realment és una miqueta tot un, en general amb els colors fosco, o forts, perdó.
Vale, doncs com combinem colors forts? A veure, que tots sabem la combinació fàcil, no? Ricardo, si tu poses un texà i va amb tot, no? D'entrada.
Sí, 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 sí. O el negre, que quasi bé va amb tot, també.
O el negre,
també.
Que és molt sofert, no?
És que el Ricard és molt pràctic.
Clar. Clar.
Jo és que... Aquestes serien les apostes fàcils, no? De dir, ho combino doncs, amb una base, no? En aquest cas, posem uns pantalons, per exemple, no?
Amb uns,
negres
amb...
o texans color normal.
Correcte.
Això i... seria tiro fet.
Tiro fet, després li fiquem com una miqueta de complement amb un mocador o un cinturó així amb colors més aviat camels neutres i així d'aquesta manera doncs, ja tenim tot el look creat.
Vale.
Vale? Després, què més? Una de les opcions més transgressores, com sempre diem, és el monocolor. És a dir, anar tots del mateix color. Sé que, per exemple, amb la tonalitat vermell, per exemple, és molt més divertit que no pas amb la tonalitat groga, perquè no a tothom li queda bé el groc, sobretot.
Sí, el groc el trobo complicat, eh?
Bueno, però el groc és un color molt bonic de portar.
Sí, sí.
Perquè, com bé has dit tu, amb texam negre, sinó després també, per exemple, amb blau marí o aquest tan fos també li queda molt bonic, o, per exemple, si vols fer un estil una miqueta més popero, amb verd, també queda xulo.
Això ja, això és per nota, eh?
Però bueno, he dit un estil més popero. Pensa que anem en tendència cap a l'estiu i cap al bon temps.
Tens tota la raó, és que no en som conscients.
Clar,
encara.
És que encara fa fred.
És veritat, és veritat. Però jo no sé si m'atreu... Jo, personalment, un color tan fort, per exemple, com un groc, combinar-lo amb un verd, a mi no em sortiria, eh? Ni de l'armari, ni de...
Podríem, per exemple, fer un verd botella d'aquests foscos. I després ja te'l suavitzes una miqueta, la combinació.
Aquí ja m'estàs agradant una mica més.
Ah, ja ho sabia jo, que aquí t'agradaria més.
Mira, de fet, el verd, no? Clar, això també val per ells i per elles.
Sí, clar.
El verd, aquest verd més botella o caqui i tal, ens serveix amb groc, amb vermell
sí.
i amb rosa,
I amb violeta.
I amb violeta. Bé, tens raó. Sí, el verd i el violeta són combinacions que
jo
queden
molt bé. Jo
les trobo
molt xules.
Que és el color de l'any, eh?
Sí, senyor.
Sí. Bueno, que aquest color de l'any, no us en recordeu que ens el va descobrir aquí, va ser el Ricard.
El Ricard.
Sí, sí.
El Pantone de l'any.
Sí,
sí, té aquí uns punts amagats, el Ricard.
Molt bé, mira, doncs va, sortim una mica del texà i del negre. Per exemple, verd.
Sí,
no?
Amb verds. Verds foscos. Després, també, quines altres combinacions? No només les de monocolors, sinó després també el que moltes vegades diem, enrecomptem-nos a donar el toc de color amb el color xulo. Vale? O sigui, per exemple, per donar-li un toc de color en vermells, no? A vegades la combinació s'ha portat la combinació rosa i vermell, el rosa bebé sí. vermell, vale? Però ho podríem fer molt sutilment, amb unes arracades, vale? O sigui, anar, per exemple, totes roses i les arracades en vermellet, o portar el mocador, o portar el bolso, vale? També combinar aquests diferents colors amb bolso també queda molt xulo, que és o sigui, com que són colors molt poperos, ens anem d'anar una miqueta a remuntar a l'època més popera, vale? Per poder fer les combinacions. També tenim en compte que ara, de cara a l'estiu amb banyadors,
Ui, queda molt pel banyador encara, eh?
Bueno, però, per exemple, tal com es van començar a portar... No, però tal com es van començar a portar l'any passat els banyadors amb texans o amb un pantaló blanc, us en recordeu?
Sí,
com un body.
Com si fos
sí, sí.
un body. Doncs sí. pues el mateix ara, vale? No només utilitza... Perquè aquests colors, quan canvien de tela, també canvien d'una miqueta de tonalitat. I després també és divertit jugar amb les diferents teles. Per exemple, el texà blanquet, amb el... així una miqueta més curtet i tal, amb el banyador amb color groc o un color vermell, queda molt xulo. Vale? Després també la típica combinació, per exemple, el blau marí i el vermell, combinació perfecta per ara principi de temporada de primavera.
És veritat.
És la bàsica.
Aquest punt mariner, no?, també.
Correcte. Després també es comença a portar molt amb el groc també la tendència marinera. O sigui, en vez de, per exemple, del blau marí vermell, ficar, per exemple, blanc i He dit blau, blau marí, vermell. Blanc. Volia dir blanc, blau marí, vermell. Ara hi he caigut. Fer-lo amb el blanc groc.
Vale, blanc groc i blau marí, no?
En I blau marí, en aquest cas, per exemple, amb un pantaló, que també queda molt xulo. O, per exemple, amb el rosa bebè, el que jo trobo molt bonic de combinar són les samarretes. Amb estampats, o sigui, o el dibuix amb el rosa, o una miqueta, un toc, com si diguéssim, perquè a vegades el rosa aquest pastel pot ser molt pastel.
Mira, que tu diguis això amb el que t'agrada de tu, el rosa, perquè la Leida és molt de rosa.
No m'ho puc creure que ho hagi dit en veu alta.
Alguna cosa està passant.
T'ho han dit.
No, però sí és veritat que hi ha, de vegades potser hi ha colors com el vermell, no? Que dius, hosti, potser no m'hi veig tota de dalt baix, no? Però, bueno, això no vol dir que no puguis portar vermell.
Clar, ho has de portar a petites traces. Tu no. Com ho veus, Ricard, això?
Jo saps on he vist el vermell, que ben combinat també és allò que dius, caram, m'agrada, a les sabates.
Ah, mira, sí,
és
molt bé.
És que ens complementa amb vermell.
Deixar la sabata.
T'apugen un look, eh?
Home, són molt boniques, una sabata bàsica de xarol vermell, és preciosa. Sí. La veritat és que sí.
I amb les, per exemple, m'he quedat amb una cosa que has dit a Leida, les arracades. Aquest any que es porten les arracades així molt exagerades.
Clar,
no?
Tens ventall per poder combinar i fer xuleries amb les arracades.
Però és una arracada ben grossa vermella, encara que vagis tota de negre, i ja ningú es fixa en que vas de negre.
I ja vas. Sí, això és veritat. Sí, és que tens tota la raó del món. És el mateix que després també amb el cinturó. A mi, per exemple, m'agrada combinar les arracades amb el cinturó. Què em diràs tu? Però no sé, trobo que queda molt diferent i molt xulo. I després també, per exemple, mira, ara pensant en tu, Ricard, amb els mitjons.
Amigo.
Saps? Això sobretot encarat als homes, per quan van amb trajes, perquè sigui més divertit el traje, perquè gris així, saps els gris foscos aquests, o els blavons, o d'allò, doncs amb uns mitjons ben divertits de color, per exemple, groc, o el vermell.
Mare de Déu.
Saps? O el verdós.
Jo és que no m'hi veig. I ho he vist, eh?
Però sí, dona molta vida. I dona
correcte.
I a més, jo crec
vist,
que tu...
Ho he vist i no he pensat malament, però jo no m'hi veig.
Tu veus, no?, allò que s'aixeca una mica el pantaló i veus un mitjó...
Jo el trobo superguai.
Curiós i penses, és una persona interessant.
Sí, molt bé, és veritat, jo penso el mateix.
Té coses a explicar, té coses a dir.
Veus?
Sí, no? Sí, és completament diferent. És com dius tu, per exemple, Ricard, amb les sabates, que una sabata vermella, així, de taló, queda super, dona un punt supersexy, superbonic. Doncs el mitjó, jo crec que de colors els hi dona un punt interessant. Però també, per exemple, jo ara cada vegada me n'estic comprant més de colors. I porto, jo què sé, potser queda molt... Si porto sabata tipus anglesa d'home, queda millor combinat un de colors amb un pantaló més d'arreglar. Però bueno, que trobo que tant per home com per dona és un estil superxulo.
I, per tant, se'ns acaba el temps, però jo em quedo amb aquesta lliçó de donem una oportunitat als colors forts que es porten aquesta temporada. A Leida ens estàs anticipant una primavera pop...
Jo crec que sí.
Una primavera pop d'explosió de color.
Jo crec que sí. Aquest any serà una primavera a Grata Ruy de la Prada.
Sí?
Sí, jo crec que sí.
És un vaticini, això,
estan entrant colors molt forts, colors molt divertits. A més, cada vegada la gent s'està atrevint més a ficar-se coses extravagants i diferents. I ja estava començant a intentar entrar... O sigui, a veure, l'any passat va començar la tendència dels 90. I jo crec que ara, doncs, bueno, van tirant una miqueta de tendències passades. 90 ja no, perquè, bueno... Bueno, perquè teníem el Khan Kardashian, que estava a tope, però clar, com que ara han tingut totes crios, doncs ja no, ja no poden anar amb samarretes escurtetes ni coses d'aquestes així.
Molt bé, doncs molt color. Prepara't, Ricard.
Sí.
Prepara't, Ricard, que ve molt color, eh?
Home, prefereixo que vingui color que no una cosa grisa i avorrida. Eh?
Això
sí,
clar. Però colors contundents, eh? Sí, colors forts, que el color sempre ve amb la primavera en general, però allò, vinga, potents.
A veure, el que no pot ser és que no li hagin fet el rep del Ricard encara.
No,
el rep dels mitjons, eh? No. T'ho estem perdonant fa massa setmanes.
Sí. Perdona, com el repte? Jo ja el Reis em van portar mitjons diferents.
Però no els hem vist?
Ah, no els heu vist, és veritat.
Foto.
Sin foto, no hay...
Ara mateix al Twitter, @copetarragona, @copelleida. Demanin foto dels mitjons al Ricard. A Leida Martí, mil gràcies.
A vosaltres.
Una setmana més, un plaer tenir-te per aquí.
Un petó a tots, adéu.
Ara començaran a arribar missatges al Twitter, Ricard.
Dels mitjons.
Prepara't. Ves
mitjons
fent la
del
foto.
Ricard, tu.
Ves fent la foto. Au. Escolta, acaba de passar bon dimarts.
Igualment, Mònica, una abraçada. Shoes I made for walking, 'cause I found love.
El seguro de coche perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como cambiar de ruta un día de mucho tráfico y encontrarte un semáforo en verde. Y otro, y otro, y otro. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
La mejor liga del mundo confía su salud en Vitaldent. Por eso somos la clínica dental oficial de la liga. Además, al pedir tu primera consulta gratis, te regalamos el balón de fútbol oficial de Vitaldent. Reserva ya tu consulta en el 900-101-001 o en vitaldent.com. Tu salud empieza en tu boca. Tu salud empieza en Vitaldent. Consulta condiciones en vitaldent.com.
Últimos días para un buen colchón a mitad de precio. Ahora en Hipercor y El Corte Inglés, un 50% de descuento en una selección de modelos de colchones de las primeras marcas y últimas tecnologías. Date prisa, hasta el 28 de febrero en Hipercor y El Corte Inglés.
¿Vamos?
¿No deberías pagar menos por tu seguro de coche si nunca has dado un parte? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Su sentido de la justicia tiene un solo pensamiento.
¿Está claro?
Como el agua.
Donde las dan...
Eso me parece bien.
Las toman...
Porque tengo ganas de repartir.
Ahí tenéis el menú.
2 de Steven Seagal. El sábado por la noche, Cine sin Cortes en 13.
Un recibo. Y un recibo dividido entre 12. Es menos recibo.
Con BBVA Plan Estar Seguro puedes agrupar el pago de tus seguros BBVA y fraccionarlo sin coste en 12 meses. Cuantos más agrupes, más ahorras. Infórmate en BBVA. BBVA, creando oportunidades.
Ve un paso por delante con Legalitas y ten la tranquilidad de estar protegido las 24 horas. Por solo 10 euros al mes, más de 800 abogados estarán a tu lado cuando lo necesites. Recuerda, por 10 euros al mes, consultas ilimitadas. Llama gratis al 900-100-662, 900-100-662 o legalitas.com.
Seguim amb més temes al programa. Els expliquem ara que un grup de perjudicats pels problemes econòmics de la immobiliària Finques Pallaresos de Tarragona han creat finalment una plataforma per tal d'unir esforços i aconseguir així que el responsable de la immobiliària els torni els diners que ells van avançar en concepte d'un habitatge que no han arribat a veure o a poder gaudir. Volem saber quina és l'arrel del problema, en quina situació es troben ells i elles i quins plans tenen a partir d'ara. Tenim avui a l'altra banda del telèfon a dues de les persones afectades i membres i portaveus, de fet, de la plataforma són la Nelly de Noemí i la Sílvia Rodríguez. Nelly, Sílvia, què tal? Muy buenos días y gracias.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Gracias por atendernos. Empecemos por la raíz del problema. No sé quién de las dos me lo quiera contar para que nos quede claro, para que quede claro a todos los oyentes, a los que, por ejemplo, no conozcan el problema. No sé si en vuestro caso se da un dinero en concepto de paga y señal a esta inmobiliaria, a Finques Pallaresos, por una casa nueva, entiendo, ¿no? ¿Cuál es el trato?
Bueno, una casa, una vivienda, con toda la ilusión del mundo, lógicamente, porque en sí... Yo era una inversión con un dinero que mi difunto esposo le dejó a mi hija y tenía yo la ilusión de que ella tuviera una propiedad y que pudiera ese dinero pues invertirlo en poder luego comprar una casa que luego iría pagando yo lógicamente la hipoteca. Entonces he visto una casa que estaba muy bien de precio, un gancho perfecto para picar, como digo yo. Uh-huh. Entonces, bueno, en principio firmamos un contrato de promesa de vivienda superditada que me dieran la hipoteca porque lógicamente hoy en día los bancos tampoco ponen mucha facilidad a la gente que en definitiva estamos todos así también por malas gestiones en su momento de ellos y tampoco ponen facilidad, ¿no? Te dicen, bueno, nosotros te financiamos el 80% y tienes que tener el 20% más los gastos. Entonces, claro, ¿quién tiene ahorrado ese dinero hoy en día después de toda la crisis que hubo? Uh-huh. Entonces, bueno, ellos me prometieron que como... ellos de mucha confianza y que teníamos posibilidad de financiar el 100% de la hipoteca, pues se comprometieron ellos en buscarme la hipoteca para poder adquirir yo la vivienda. Yo, confiada y con toda la ilusión del mundo, le dejamos ese dinero, le hacemos una transferencia a Indalter Forum, se llama o algo así, que es lo que lleva este señor con su mujer. Y entonces, bueno, esto fue en julio.
Sí.
Y bueno, a partir de ahí, bueno, que si un día, que si otro, que si esperamos, que si vamos a un banco, me hacen abrir una cuenta, me hacen pagar una tasación de 251 euros.
¿Sí?
Que en definitiva yo del banco luego no he visto ningún papel conste que se ha hecho la tasación, también lo pongo en término de duda, pero a mí me la cobraron. Y entonces, luego, pues que si vienen y me dicen, pues que bueno, que la tasación ha salido muy por debajo de lo que pedíamos y entonces que no se puede hacer el tema de la hipoteca. Pero ellos me siguen diciendo que tranquila, que los bancos me quieren, pero solo están esperando que algún tasador tase la vivienda por más dinero para que a mí me puedan dar la hipoteca, ¿no?
Vale.
En su momento me prometieron que ellos mismos tenían su tasador y que me estuviera tranquila, o sea, me dieron toda la seguridad del mundo que no había problema porque ellos me ponían el tasador y que como era su tasador que iba a tasar con lo que ellos me, ¿no?
Uh-huh.
Digo, me parece raro, pero bueno, digo, ellos son los, ¿no? Si ellos quieren vender, pues tendrán que facilitar, ¿no? A la gente como nosotros que no tenemos ahorrado prácticamente lo que necesitamos para comprar.
Claro.
Entonces, bueno, total que no, que ese banco no, que me estaban buscando otros, tal y cual, bueno, venga, mis datos fiscales y personales por todos lados, y bueno, y luego pues ya optaron ya por no cogerme el teléfono, no encontraba a nadie, luego solo he podido hablar con un señor que estaba en Fincas Pallaresu, en Pallaresu propiamente, que el pobre ya no sabía qué decirme, todo sofocado, porque no sé qué decirte, pues entonces, por intermedio de él le decía, ¿podría ir a tus jefes o a la chica que me tiene que buscar la hipoteca? Tal y cual, ¿no? Porque es que no había manera de dar con eso.
Claro.
Entonces, claro, tantas largas, ya empezó a oler mal la cosa y digo, aquí pasa algo, ¿no? Bueno, total, que a fin de cuentas, luego, después de insistir y nada, pues lógicamente yo tengo que ir a un abogado, me tengo que gastar dinero importante en mandarles un burofax a él, pues para que, si no me da a mí la hipoteca, ni tengo, pues me tiene que devolver el dinero, porque en sí ese era el
claro, es que el trato es este, que os piden una paga y señal supeditada a que os den la hipoteca, y el trato era que si esa hipoteca no se da por parte del banco, sí, que sea, esa paga y señal os sí, tenía que volver.
Así de simple, porque claro, así como yo le hice la transferencia y él lo tenía guardado para hacer esa transacción, si no se da a mí me lo tiene que devolver. Lógicamente, yo ahora, con el abogado, después de julio del año pasado, lógicamente son un montón de meses que son 10.000 euros que ese dinero a él le trabaja. Entonces, lógicamente, yo le reclamo ese dinero más los intereses que supone.
Uh-huh.
Y gracias que no le pido daños y perjuicios porque yo estoy acabando con mi salud, mi madre está, la pobre también, con subidas de pensiones y tal por todo este disgusto, mi hija tampoco porque era el dinero de su padre y ella se siente mal y entonces por consiguiente está perjudicando aparte del dinero, está perjudicando la salud y la tranquilidad, ¿no? Entonces,
claro,
lógicamente vamos al banco, que también el banco no me quería dar el papel, conste que la hipoteca se me había denegado por este motivo, ¿vale? No sé por qué, porque trabajaban con ellos y no sé, no había manera de que hasta que al final pude hablar con el director y decir, bueno, yo quiero ese papel porque yo tengo que reclamar, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, al final, a regañadientes, bueno, al final me lo dieron, ¿vale? Entonces, lógicamente, el del mismo banco me dice, no, es que yo no sé, es que nosotros ya no trabajamos con esta gente porque hemos leído en el periódico de Tarragona que están teniendo problemas que no devuelven el dinero y problemas así que nosotros no queremos vernos involucrados y entonces, lógicamente, nosotros no queremos. Entonces, claro, a mí me levanta la curiosidad, digo, salió en el periódico, resulta que este señor, el de Fincas Pallaresos, ¿vale?, pues se ha cubierto la espalda que y le echa la culpa a los ex trabajadores,
uh-huh,
que le han quitado clientes y dinero pues para montarse ellos solos, y entonces que por eso tiene problemas para devolver el dinero.
Claro, ahí sigue porque la historia.
La culpa a los demás, uh-huh. ¿No?
Esto es lo que te quería preguntar, porque sí que hemos escuchado declaraciones del actual administrador de la empresa, que dice que esto es una cosa que pasó antes, sí, de que él estuviese al mando, que él de hecho se ha querellado contra esos trabajadores, sí, que en teoría han actuado de manera incorrecta, para entendernos, pero él dice que el dinero se devolverá. En teoría, la última declaración que he leído suya es marzo. No sé si a vosotros directamente os ha dicho algo, Silvia.
Bueno, mira, este señor no dice, no, sí que él va a pagar, pero eso dice, bueno, quedamos tal sitio y te deja tirado. Lo llamas, son largas, son excusas baratas, porque él realmente se tiene que cubrir las espaldas. A ver, él puede, por ejemplo, deber a dos personas por el tema este, que esta gente tal y cual. Pero es que somos muchos. A mí me debe 10.000, a otro le debe 11, a otra le debe 15, a la otra 8, a otro le debe 50, a otro 20 y tantos, 25, 26. Estamos hablando de miles de euros, que cómo puede ser posible que sus ex trabajadores hayan cogido el dinero de toda esa gente. Yo lo pongo en término de duda. ¿Aquí qué pasa? Lo que pasa es que, lógicamente, todo el mundo tiene derecho a defenderse y va a decir lo que pueda. Uh-huh. Pero esto, lógicamente, lo va a considerar el juez, ¿vale? Porque nosotros, yo dije, bueno, digo, esto se tiene que saber, porque también hay gente que no lo conoce y va a picar igual que picamos los demás. Entonces, claro, por eso, tanto mi madre como yo empezamos a mover todo y a averiguar, y formé una plataforma de un grupo de WhatsApp, de plataforma de afectados por fincas pagaresos, para que la gente se pueda conectar conmigo y entre todos podamos pedir nuestro dinero, que en definitiva es nuestro. No somos gente humilde, que lo poco que hemos dado, uno los han pedido, y yo porque lo tenía de mi marido difunto, pero hay gente que ha pedido ese dinero para poder esa transacción, o sea que ahora no tiene ese dinero, no tiene propiedad, y encima le debe ese dinero a quien se lo ha pedido.
Claro. Decís, que hay, ¿cuántos afectados hay aproximadamente que sepamos a día de hoy? Porque pueden ser más, claro.
Son 10.
10.
Sí, perdona, Mónica, soy...
Sí, dígame.
Sucede lo siguiente, a día de hoy están continuamente apareciendo nuevos afectados, por eso lo de la plataforma de afectados, que está montada de manera tal de que unifiquemos fuerzas. Uh-huh. Este señor sigue trabajando y siguen apareciendo más afectados. Todo esto hace a que nuestro empeño no solamente sea volver a conseguir lo que es nuestro y de las personas a las que representamos, sino también de evitar que este señor pueda seguir estafando a nadie más. Porque si sigue trabajando, estamos en la misma. No puede ser posible de que la idea suya, y lo ha dicho, de que mientras tanto haya alguien que pueda caer con ese dinero, tapar los agujeros que ha ido haciendo.
Yeah.
O sea, tenemos que esperar a que él siga estafando para que nos devuelva nuestro dinero con el dinero de otro estafado. Eso no es lógica. Lo que queremos no solamente es recuperar lo nuestro y lo de la gente esta que pobre también representamos, sino que este señor se le inhabilite y que le caiga una justa pena por lo que ha hecho, y que no se le permita seguir trabajando de esta manera injustamente.
Claro. Entiendo, vosotros además, lo decías al principio, creo, Silvia, que cuantos más afectados os pongáis en esta causa unidos, más posibilidades, sí, hay de que prospere y de que se pueda llegar a una solución, ¿no? Supongo que, sí, evidentemente, asesorados por abogados en este caso.
Sí, estamos asesorados por abogados, las denuncias se han ido haciendo en los Mossos de Escuadra por lo penal, ¿vale? Y entonces, como hay unas cuantas denuncias por lo penal, lógicamente se abrirá una investigación, o sea, esto el juez lo dictaminará, ¿no? Todo esto va al juzgado y el juez dictaminará si tiene que haber una investigación o no, pero yo supongo que sí, ¿no? Porque ya estamos hablando de mucho dinero y de mucha gente afectada, y entonces, lógicamente, lo más probable es que haya una investigación a fondo y se pueda saber en qué estamos parados, en qué podemos reclamar, qué puede pasar si este señor tenga que, lógicamente, como cualquier ciudadano, pagar sus deudas, y con la gente y con la justicia, lógicamente,
claro,
porque esto no es normal.
Claro, ¿vale? Claro, no, es que además es lo que nos comentabas antes, que al final estás jugando no solo con esa cantidad concreta, en vuestro caso, pues esos 10.000 o los que sean, ¿no? Que dices que hay gente que incluso 50.000, no solo es la cantidad, sino lo que tus planes, lo que tenías previsto, la salud al final, sí, sí.
Es más, es que además está cascando la salud de todo el mundo.
Claro.
Hay una de las chicas que se le ha caído el pelo de los nervios. Uh-huh. O sea, con el disgusto, porque son 15.000 euros, nos cuesta los dineros a todo el mundo. Y esta chica se le ha caído el pelo, tiene que ir con un gorro porque es que dice, mira, me he quedado calva. O sea, ¿sabes?
Claro,
no,
nada. Es
un problema de tensión, hoy ha tenido que ir al hospital. Yo voy aguantando porque, pero también tengo problemas de tensión y problemas de ansiedad porque todo esto me causa a mí de que yo entregué ese dinero, no duermo bien. ¿Sabes? Uh-huh. Porque es responsabilidad mía, porque es un dinero de mi hija que la ha dejado su padre y es responsabilidad mía. Entonces, tú imagínate el disgusto que tenemos en el cuerpo,
claro.
Tener que estar peleando, porque esto no es plato de gusto de nadie, por algo que dices, madre mía, es que es injusto,
claro.
¿No?
Uh-huh.
Y es que no lo ve así, vamos.
No tiene corazón.
Claro.
No tiene
¿Podríamos
corazón.
Dar Mónica a
¿sí?
conocer a través vuestro los dos mails en donde podrían los las personas que a lo mejor estén afectadas y aún no se nos hayan unido?
Sí, sí, sí. De hecho, los tengo aquí apuntados para darlos. Mira, tenemos plataforma-afectados-finques-payaresos, plataforma-afectados-finques-payaresos con guión entre cada palabra, @hotmail.com y si no, cambalache27@gmail.com. Estas serían las vías de contacto, Noemí.
Sí, exactamente, Reina. Muchísimas gracias.
Vale.
Sí, perfecto. Sí.
Pues esperemos que, ¿no? Que este ratito, que si hay alguien que quizás está en vuestra situación, pues sí. Se pueda poner en contacto con vosotros para que, ya que vosotras también estáis llevando, ¿no? Está guiando esta plataforma con asesoramiento sí. de abogados, pues podáis ayudar también a alguien y esto se solucione pronto. Silvia, Noemí, muchísimas gracias por habernos dedicado este rato. Estáis aquí, tenéis micros abiertos cuando queráis.
Muchísimas gracias.
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 Muchísimas gracias, Reina, por tu colaboración.
Muchas gracias.
Gracias.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Food trucks.
Calçots.
Food trucks.
Calçots.
Food trucks.
Calçots. No et preocupis. Els dies 9, 10 i 11 de març torna a degustar a la Tarraco Arena els millors food trucks de la província. Amb la novetat que el dissabte i el diumenge al migdia també gaudiràs de l'autèntica calçotada amb uns preus immillorables. A més, trobaràs un mercat de pagès amb productes de proximitat, artesania, ponis i molt més. Viu el nou concepte food truck calçot a la TAP del 9 al 11 de març amb entrada lliure per a tothom. Compra el teu pack calçot a tap.cat. Més informació a les xarxes socials de la Tarraco Arena Plaza.
Yo no me llevo ningún papel para luego sacarlo cuando interesa. No tengo.
Es que no se puede ser más mentiroso, más mezquino, más miserable que el señor Granados.
¿Qué está pasando?
Simplemente siendo de España, donde los deportes de invierno pues no son nada del otro mundo.
De lunes a viernes, de 3 a 7, estás en La Tarde con Ángel Expósito.
Fue en aquel atentado en la T4 que rompió la famosa tregua entre el gobierno de ZP y ETA.
Hablamos de esto, ¿no?
Estás en COPE.
Per gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional, restaurant Masia Crusells. Banquets, reunions familiars, comunions, dinars d'empresa. A Masia Crusells disposem de l'espai perfecte. També podrà gaudir de la nostra cuina mediterrània en un ambient familiar. I recordi, a Masia Crusells també podrà degustar la típica calçotada. Reserves al telèfon 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte?
Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
Vinga, 10 minuts i arribarem al punt de les 2. Seguim en directe al migdia a COPE. La tinc a l'estudi, per tant, suposo que la neu que està caient a la ciutat de Reus no impossibilita arribar fins al carrer Llobera. Ruth Guerrero, bon dia.
Bon dia. No, no, de moment no, eh? De moment no, no impossibilita, eh?
Està caient allò que diuen, bueno, ma mare diu plou bonic. Doncs neve bonic.
Sí, neva bonic. La imatge és molt bona, eh? S'ha de dir, és molt bonica. El que passa que no acaba de quallar, que ens agrada també això de fer boletes de neu.
Sí, però potser és millor que no qualli, en tot cas, perquè després es col·lapsa la circulació, els trens, circular per les ciutats en les que no estem habituats a que hi hagi neu, és el caos total, eh?
Sí, ja ha passat en ciutats que sí que estan acostumats i aquest hivern està sent fort, imaginem-nos per què a la zona.
Sabem que està, doncs, evidentment, a la ciutat de Reus, a la ciutat de Tarragona també, perquè a més hi ha alguns oients que ens han enviat vídeos fins i tot al WhatsApp del programa, que els agraïm moltíssim. Ens diu una oient, diu, a Tarragona està nevant, ens envia el vídeo i diu, però no qualla. Però bé, estem en les mateixes, llavors. Moltíssimes gràcies a tots els que ens estan enviant missatges. Volem també notes de veu que ens les enviïn, o escrites, que ho llegirem ara en directe aquesta estoneta, per saber què està passant a casa seva. És a dir, aquesta oient ens enviava des de Tarragona, hi ha altres punts que ens han enviat també des de Reus, també des de prop de Tarragona, del Catllà, per exemple, però també volem saber què està passant a les Terres de l'Ebre, si algú ens escolta des d'allà al 98.0 o a través d'internet, que ens diguin si està nevant la cosa. Sabem com a incidències fins ara, a aquesta hora del matí, simplement a les comarques de Tarragona, a l'Alt Camp s'ha hagut de tancar l'escola de Mont-ral, els 11 alumnes de l'escola de Mont-ral no han pogut anar avui a escola, però bé, a banda d'això, sembla que no hi ha afectacions,
Bueno, es tracta de tenir sobretot precaució, no?, davant aquestes inclemències, no?
Sí, precaució. A aquesta hora actualitzem informació, el Servei Català de Trànsit diu que no hi ha afectacions ara mateix a les carreteres de la demarcació de Tarragona. Com els dèiem, està nevant en alguns punts, però de moment això no afecta. Però sí, és veritat que estem nevant arran de mar, o sigui que...
Sí, la imatge és insòlita, no?
És insòlita.
Sí.
Va, abans d'acabar les dues, que volem, no? Volem que la gent ens enviï les fotos.
Sí, esclar, que ens enviïn coses que volem saber si surten al carrer en un dia com avui, si no surten.
És veritat.
Jo he vingut fins aquí, fins a la ràdio, i hi havia poqueta gent al carrer.
Sí, has vist menys gent que un altre dia habitual, clar, és que no...
Sí, ho he vist menys gent. I això que no acaba de mullar, que no passa res, pot sortir...
No cal paraigua?
Bueno, jo n'he portat, però no acaba de mullar, no sé. En fi, és bonic això, Sí. Serem poques persones al carrer, però ens ho estem passant.
Atenció, perquè diuen que el pitjor arriba a partir d'ara, de les 2-3 del migdia i de cara a la matinada. O sigui que demà veure com ens el sent. Demà igual no podem arribar a fer el programa aquí.
Ai, Mònica, que et veu amb la pala.
Ai. Esperem que no, jo espero poder venir a fer programa, perquè a més demà tenim programa amb COPE Lleida des del Mobile World Congress.
Ai, això sí que ens interessa, Què està passant allà dintre? Què s'hi cou?
Què s'hi cou? Quines són les novetats? No sé, si són... estiguin atents, perquè demà el que farem és parlar amb el Ricard, evidentment, de què està passant allà. Ella estarà allà físicament, ens explicarà. Tindrem experts que ens explicaran algunes de les novetats més sucoses, diguéssim, a nivell usuari, Però també volem saber a nivell investigació d'I+D, no?, que s'hi està coient, que d'aquí uns anys tindrà aplicació en el nostre dia a dia.
Sí.
Jo crec que demà serà un programa interessant,
Això és cert, perquè no és fàcil accedir al mobile, al congrés no és gens fàcil,
Ui, vam buscar des de les acreditacions,
I cares que són, si no ets un expositor... preparat.
Fins i tot pels mitjans de comunicació ha costat, perquè ja, clar, hi ha molta demanda, evidentment s'ha de tallar, perquè si no això seria... És com els casaments, això, has de tallar en algun moment els convidats.
Has de tallar, és cert, tota la raó. Però bé, demà tindrem una finestreta allà, és una possibilitat, jo crec.
És una finestreta. Mira, actualitzo informació que estem tenint dades a cada moment. La nevada ha afectat a 321 alumnes i 12 rutes de transport escolar avui al Priorat, Atenció, 321 alumnes afectats de diverses poblacions. Ha informat ara fa uns minuts el Consell Comarcal del Priorat. Alguns estudiants que s'han desplaçat fins a instituts i escoles de Cornudella de Montsant i Falset han acabat la jornada a la una, han tornat cap a casa per evitar complicacions durant la tarda, perquè ara mateix ens diuen que la nevada allà és intensa, per tant, si han d'agafar el cotxe per tornar, tornin ara, avancin.
Això mateix, sí, perquè les cotes són més altes, al final allà hi cau més i a més que les carreteres són diferents, Allà hi ha molta corba,
Per això, vigilin, sobretot molta precaució, de veritat, que volem que demà estiguin tots aquí escoltant-nos també a les 12 i 20 sense problemes.
Sí.
Ens queden 5 minutets. He de dir que, Ruth, tu portaves un tema avui precisament...
Sí, del Priorat.
Del Priorat.
Sí, sí. No es podria haver dit millor. I sí, el portava i el portaré. No
ara penses, t'ha de dir. Perquè aquesta setmana, que deixo una mica excepcional, com que demà fem aquest programa especial també, tornaràs dijous, perquè ens aproparàs, com ho podem dir això, una mica a la part que no veiem normalment d'un celler.
Sí,
no?
Sí, i ho hem
entrat dins.
Sí, ho hem volgut enllaçar amb què és, com és la presència d'un vi, en aquest cas, en un gran premi, no? Com és? Ara que arriben els Oscars, per exemple.
Sí, senyora, que per cert, anunciem-ho ja quin celler serà. Aquesta setmana estem així pre-Oscar i parlarem de diferents coses relacionades amb el món del cinema. I una de les dades curioses, més enllà de les pel·lícules, és que, per exemple, el sopar dels Oscar el serviran els germans Roca.
Ah, veus? Mira.
Cosa que ens omple d'orgull, diguéssim, no?
Sí, sí.
Perquè són d'aquí de casa, llavors
ells
donen el sopar dels premiats dels Òscar. Però és que ja teníem un precedent a casa nostra, i és que els Nobel, els darrers premis Nobel, el vi era del Priorat.
Era d'aquí,
de casa.
Un
dels vins, clar.
Sí, sí, era d'aquí. El Formiga. De quin celler? Doncs de Clos Galena.
De Clos Galena. I això serà, avui ja et dic, no tenim temps, però dijous et faig tornar i parlem més tranquil·lament de tot el que t'han explicat a Clos Galena, que ja has estat una estoneta. Abans d'això, tinc un regal pels oients.
Ah, mira sempre que vinc tens regals. Què
passa
aquí?
Sí, no sé, perquè portes sort, noia, ets l'amulet, mira.
Ah, mira que bé.
Ets l'amulet de l'audiència.
Ah, perfecte. I tu la mamà Noel,
Jo sí, bueno. Això és gràcies també a la resta de companys de l'emissora, evidentment, de la Santicano, sobretot, que ella sempre intenta buscar-nos. Com saben, aquí l'equip, doncs, no és molt gran, però és un equip, i intenta buscar sempre sorpreses pels oients. En aquest cas, és un premi pel proper dissabte 3 de març al Palau Firal i de Congressos de Tarragona. Hi ha una actuació que és molt especial i que és l'única oportunitat que tenim de veure-la a les comarques de Tarragona i crec que d'altres punts de Catalunya també. És la Glenn Miller Orquestra. És una orquestra que porta molts anys de feina i que ens transporta una mica a les orquestres dels anys 40, no? Aquestes big bands.
Sí.
Seran al Palau Firal i de Congressos, és dissabte a les 8 del vespre. I tinc una entrada doble, Ruth.
Ai, doncs jo no la deixaria escapar.
Mira.
Ah,
són ells, Tu no pots participar, t'ho dic sempre.
No, ja ho sé,
Et poso les dents llargues.
Sí, ja fa sovint, això. No ho sé. Bueno, buscaré una altra manera d'anar-hi, tu.
Busca
altra manera. Sí, perquè té moltes bones referències.
Mira, saps a qui li donaré? El primer oient que ens truqui ara mateix al 977-32-60-50 per dir-nos si veu nevalla on és.
Ah.
977-32-60-50 i s'emporta una entrada doble per la Glenn Miller Orquestra.
Doncs a córrer.
Corre. I amb això marxem, que arribem ja a les dues. Gràcies, Ruth.
Gràcies a tu.
Adéu. Amb això marxem, es queden amb els serveis informatius de la cadena COPE. Moltíssimes gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio.